Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la.
Doncs avui, per acabar el Planeta Prat, reprenem aquest espai que la Laura Quinto ens acompanya sempre repensant els diferents feminismes. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé. Doncs aquesta setmana preocupada, perquè l'altre dia, navegant per internet, em vaig sentir una mica vella. Vaig trobar un concepte que no havia sentit mai i dius, ostres, vaig trobar un vídeo d'una noia que es diu Laura Grau, que és arroba influencer a Twitter, a Instagram, perdoneu, i diu així, em conviden a la tele per fer young washing. I vaig dir, com? Perdona, havia sentit a parlar del greenwashing i de fer una neteja d'imatge a través de l'ecologisme, de woman washing, però young washing, què és això? Escolteu.
Fer venir uns quants joves per poder dir que n'has portat, deixar-los parlar un minut cada un i del que t'interessa, mentre tertulians boomers ho monopolitzen tot, que ni a l'única tertuliana jove van deixar parlar. Com de cínic s'ha de ser com a presentador del programa per saber que tens uns convidats que t'han vingut de puto gratis, que han estat 3 dies pensant-se què dirien i tot, i tot i així dir-los a la cara, ja sé que no us hem deixat parlar, em sap greu, insulteu-me si voleu, però és el que hi ha. En fi, nois, això és young washing, que és un concepte que ens hem hagut d'inventar ara fa 4 dies, perquè arrel de les protestes de Pablo Hasél tothom ha vist que havia de córrer a portar joves als seus programes perquè, clar, i és que encara fan més el ridícul perquè demostren que els hi porta fluixíssima el que realment tinguem a dir. Ens posen allà per poder dir que sí que hi ha representació jove, com passa amb les dones, com passa amb les racialitzades. Jo qui volia insultar no era el Cerdani a la Mela, és que jo qui volia insultar era el Long, era la Juana, que són gent que sí que pensem molt diferent i que podríem haver tingut debats superinteressants que il·lustressin la diversitat de pensament dels joves. Que l'altra cosa que es ven en aquest tipus de programes és que són tots iguals, que fem servir les mateixes parauletes rares, que portem tatuatges i piercings, que contestem als nostres pares, però quina mena de caricatura és aquesta? I que...
Punt d'autocrítica, eh? Absolutament. Agafem l'agenda i apuntem coses.
Llavors jo us volia ser honesta, volia saber més com fer-ho per no tenir aquest to paternalista, per no generalitzar els joves, i he pensat, doncs, escolta, convidem-la, i la Laura ens va dir que sí, us acompanyo. Laura Grau, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies, noies.
No,
gràcies a tu per acompanyar-nos. Crec que ha rebut, després d'aquest vídeo, un allau de comentaris, de feedback. Com estàs, primer? Perquè a vegades quan t'exposes tant, déu-n'hi-do, no?, rebre tot plegat.
Doncs sí, la veritat és que gràcies per preguntar-ho perquè ha sigut cansat. O sigui, ha sigut agraït perquè pensava que seria un vídeo més. Jo faig vídeos a YouTube i va ser una experiència com una altra que vaig pensar que seria interessant compartir, però no m'esperava que hi hagués tanta gent que realment creies que era un missatge supernecessari, que ho aplaudís, que diguis que bé que ho hagis explicat, no sé què, i clar, al final això també et fa estar més dies pendent del vídeo, pendent de què han dit, què han deixat de dir, i també és una mica esgotador, però és molt agraït, vull dir, al final estic supercontenta de que la gent hagi rebut el vídeo d'aquesta manera.
Explica'm la teva experiència, per qui no hagi vist el vídeo. Us conviden a tu i a d'altres joves que teniu, doncs, diverses exposicions mediàtiques, molts a través de YouTube o de les xarxes, i us decideixen convidar en principi per fer una tertúlia sobre joves, no?
Exacte. O sigui, nosaltres ens truquen, que és una cosa que ens passa de tant en tant, perquè al final el món de YouTube, les persones que parlem en català són molt poquetes i, per tant, cada cop que els mitjans volen fer alguna cosa en català, que surtin alguns joves opinant o que si hi hagi gent que ja potser tingui certes habilitats comunicatives, bé, recorre a nosaltres, que és una cosa que també critico al vídeo, de dir hi ha molta més gent al món, però bueno, entenem que tenim més visibilitat i que la gent, doncs, tingui el nostre contacte més a mà. I ens van demanar això, que anéssim a un programa per explicar, doncs, la nostra perspectiva, la nostra vida, els nostres problemes, els nostres reptes, i dius, ostres, que guai, no? Perquè precisament aquestes setmanes, aquests dies, des que va ser tot el tema de les protestes del Pablo Hasél, ens estem queixant de que no se'ns dona veu, de que no se'ns intenta entendre, i dius, bueno, potser una mica tard, però la gent està intentant fer un canvi de xip i realment donar-nos aquesta veu. Total, que anem allà tots motivats pensant que les coses anaven per aquí i realment el que ens vam trobar va ser un xou de tertúlia molt antiquat, molt centrat en els tertulians molt més grans que nosaltres i les seves bromes i les seves experiències que res tenen a veure amb el que nosaltres teníem pensat anar a dir. I això, i que els pocs missatges que teníem més o menys preparats és que ni tan sols els vam poder dir perquè sempre hi havia un canvi de tema, hi havia una broma, hi havia un no sé què, que també és una cosa que al final, després del vídeo, ho vaig estar pensant, i també va amb el format del programa, no? Que no podíem esperar que les persones que portaven aquest programa i el tipus de programa que era, doncs, ens donessin tampoc un gran espai, perquè no era un programa seriós, tampoc era un programa distès. però tot i així ens vam sentir molt menyspreats i molt que estàvem allà una mica per fer la quota de joves que havien pensat que havien de fer i que ja està, i que després d'això és com que ja podien dir hem fet un programa de joves, hem portat 4 joves i molt monos i molt simpàtics, però que realment no havíem pogut dir res del que volíem dir.
De fet, una de les coses que apuntes al vídeo i que tot sovint donant-hi voltes veig és que potser quan parlem de joves ens en oblidem que, bueno, que de joves hi ha una diversitat tan gran com de boomers, com d'avis, com no? De qualsevol de les edats o de les etapes vitals. Hi ha una generalització molt gran, suposo, els mitjans de comunicació en aquests moments, no? Bueno, en aquests moments o sempre, no ho sé.
Exacte, sempre ha passat, eh? Vull dir, és una cosa que ara potser som més conscients i tenim xarxes i tenim altaveus per poder-ho expressar, però crec que sempre ha passat aquesta cosa de caricaturitzar tots els joves amb una cosa. Per exemple, ens van treure una infografia amb uns grafitis així com super... que dius, és que a més els joves ja no ens sentim gens identificats amb aquest tipus de missatge, però és que a part, encara que estigui antiquat, perquè això potser fa com 10 anys que ja va deixar de passar, de relacionar els joves amb els grafitis, no tots els joves fem grafitis, ni ara, ni el 2010, ni el 2000, ni tots els joves contestem als nostres pares, ni tots els joves ens agrada l'skate. Vull dir, és molt absurd perquè se'ns relaciona amb certes aficions o amb certs estils que realment doncs hi haurà alguna gent que li agradi i hi haurà alguna gent que no, però com pots encasellar tota una generació amb una afició tan simple com és, jo què sé, el grafiti o l'skate o aquestes coses típiques que se'ns atribueixen?
I si a més suposo i afegeixes la mirada de gènere, també hi ha un estereotip per la dona jove, no?
Sí, bueno, potser ara està canviant una mica l'estereotip, però al final no deixa de ser encasellar-nos, no? De cara representa que totes les dones joves som també en plan superfeministes i molt militants i molt activistes de tot el tema de la visibilització de la dona i de les nostres opressions, però que de fet hi ha gent i hi ha moltes noies joves que, tot i viure-les i potser recolzar el moviment i tal, perquè això sí que és una cosa que hem aconseguit els últims anys, que està molt més generalitzat i la gent entén molt més el que és el feminisme, no té per què totes les noies joves militar en això, ni estar tot el dia fent publicacions a Instagram o TikTok sobre feminisme o llegint o mirant pel·lis feministes. Vull dir que al final també cadascú té les seves tendències, té les seves lluites i potser hi haurà noies que no faran això i faran una altra cosa, però també és aquesta altra casella que hem rebut últimament les noies joves, no?
És que sempre ens... sobre... se us demana més, no?, encara, i no equivocar-vos i una exigència superior fins i tot.
Sí, de fet sí, i això també és una cosa que molesta una mica, perquè és com, o sigui, a part d'anar només als mitjans o als espais per parlar o de ser joves o de ser dones o en el nostre cas de ser catalanes, que al final com que també és una minoria, doncs també és una cosa de tema sobre la taula habitual, a sobre se'ns exigeix molt més, és com si per ser joves i per ser noies i per ser potser una mica mediàtiques o fer vídeos a YouTube o fer tuits, hem de ser expertes també en feminisme, de dir una cosa que jo no m'he format, que jo no tinc uns estudis de gènere, jo simplement el que tinc és la meva experiència, l'experiència de les meves amigues i les coses que a mi em semblen interessants que m'he anat adonant. Llavors hi ha gent que t'ho mira amb un ull crític que flipes, que és de dir, clar que m'equivoco i clar que faig un vídeo potser sobre feminisme i dic coses que no estan bé, però espero que m'ho comentis amb certa assertivitat, de dir que al final sóc una persona que, com he dit des del principi, no sóc experta en això. Per tant, moltes gràcies pel comentari, segurament n'aprendré molt, però m'agrairia que no ho fessis tampoc amb tanta violència.
No, i suposo que violència o contundència o seguretat amb les afirmacions és algo que malauradament ens trobem totes les xarxes i que d'alguna manera donem per fet que els joves, pel sol fet de ser joves, som més capaços de gestionar-ho potser del que ho seríem nosaltres, que tenim uns quants anys més, rebent tots aquests missatges. Jo a vegades em plantejo si hagués viscut els meus 16, 20 anys aproximadament amb la pressió que comporten les xarxes socials, quan segurament no estàs tan segur de tu mateix com en altres moments de la vida, no? Com es gestiona tot aquest allau de comentaris o aquesta pressió que segurament els que ara són més grans no ho hem viscut sent joves, no? Ho hem viscut amb una altra seguretat, amb un altre moment vital.
No, sí, sí, i feu certa enveja, eh? Les que ho vivim ara des d'aquesta immediatesa i des d'aquesta sobreexposició que esteu dient ara, que qualsevol cosa que diguis ho pot mirar algú amb superdetall i fer-te la gran crítica i tot, o t'ho prens que no t'afecti gaire, o és que realment això és més destructiu que constructiu. O sigui, les xarxes serveixen per moltes coses bones, d'obtenir més informació, de més interacció, de coses que ens han servit molt, per exemple, en el feminisme, no? De dir, moltes coses que hem après les hem après per les xarxes, però també a la vegada tenen aquest punt de crítica instantània que dius, és que m'he equivocat amb algú i algú que no conec ja m'està dient que què faig, que si sóc no sé què, que si sóc no sé quan. I clar, això evidentment al final, si ets una persona que ets molt sensible o que t'obsessiones molt amb aquestes coses, que és totalment normal, perquè també és una cosa molt de la dona, no? Aquesta vulnerabilitat de dir tota l'estona és més fàcil que se'ns critiqui, ens sentim que tota l'estona se'ns jutja, llavors també és perjudicial perquè hi ha gent que ja ni s'atreveix a dir res, de dir és que passo de mullar-me perquè potser a la mínima ja em saltarà algú i no tinc hora perquè està aguantant crítiques de sobre gent desconeguda, que dius, si m'ho diu una persona que conec amb tot el carinyo del món i tal, doncs jo no m'afectarà tant, però saber d'estar exposant-me a un linxament de gent que no sé ni qui és, doncs no em ve de gust.
I de fet hem vist molts casos darrerament que han tingut molt de rellevància a les xarxes socials de dones que han decidit tancar comptes o deixar de comunicar perquè han estat durament assetjades, no? per les seves opinions. Un altre dels temes que volíem plantejar a Laura i és que pensava, doncs, aquesta mirada ajuda'ns a donar-hi una volta més, no? Amb aquesta mirada a jove de qui consumeix molt producte audiovisual, que no és ja la pel·lícula o la sèrie, aquesta mirada de gènere. De fet, també tenies un altre dels vídeos a YouTube, que la podeu trobar si ens esteu escoltant buscant Laura Grau o Influencer, que parlaves precisament de la representació de la dona en l'audiovisual. I clar, deia, ostres, que quan parla d'audiovisual, segurament la representació de la dona a nivell audiovisual va molt més enllà de les tertúlies de televisió, va molt més enllà de les sèries o les pel·lícules, sinó que comença a haver-hi una diversitat de plataformes amb contingut audiovisual des de doncs això, Instagram, YouTube, Twitch, etcètera, etcètera, i algunes que malauradament ja se m'escapen, no us enganyaré.
TikTok.
TikTok.
Per aquí arribem, crec.
Sí, sí, poc més, eh? No em facis una enquesta. Quina és la realitat de la representació de les dones o com ho vius tu o quin és el teu punt de vista respecte a tot plegat, tu que et dediques també a fer continguts?
Sí, al final, com a tots els àmbits de la vida, el tema de les xarxes és que les dones estem molt més exposades a crítiques i a qüestionaments i a debats oberts que no pas els homes que fan servir les xarxes. Llavors, això d'entrada ja és determinant a l'hora de fer servir les xarxes i després, dintre d'aquests debats que sorgeixen, doncs hi ha moltes coses que només passen a les xarxes, no? Que són debats nous que s'han obert ara, per exemple. Instagram, està bé o està malament el fet de les noies que tenen potser cossos molt normatius i que elles mateixes decideixen autosexualitzar-se molt, no? Penjar fotos doncs, ensenyant parts del cos o amb certa roba o el que sigui. Hi ha un sector de les noies que consideren que això forma part d'un empoderament i d'unes llibertats que fins ara no teníem i que això sempre ho feien, o sigui, ens exigien els homes i llavors nosaltres ho havíem de fer per complaure'ls i que, per tant, el fet de fer-ho perquè tot ve de gust és una cosa com empoderadora i que demostra seguretat i autoestima i tal. I després hi ha un altre bàndol o un altre sector que és més crític de dir vale, molt bé, em sembla molt bé aquest discurs, però també pensem que el fet de que les dones hagin de tenir un cos normatiu ve fruit d'uns cànons estètics que patim des de petites en tots els àmbits i que potser el fet de nosaltres mateixes fer servir això per guanyar doncs, capital social o que sabem que si ens exposem d'aquesta manera agradarem més o tindrem més validació, més acceptació, sabem que ho estem fent a costa de que altres no la tinguin. Per tant, fins a quin punt aquesta sexualització és tan empoderadora com sembla, no? Perquè és empoderadora per tu a nivell individual, però a nivell del moviment feminista en general potser segueix reproduint l'opressió, no? És un dels debats que surt molt a les xarxes, aquest.
Home, de fet, crec que va sortir ahir o fa uns dies una publicació al 324 on parlava d'un grup de treball que estàvem fent amb una sensibilització en una escola parlant de l'autoimatge de les nenes i que els havia cridat molt l'atenció que nenes d'11 anys, quan els deien quins eren els seus propòsits pel 2021, un dels primers era aprimar-se. Bueno, a mi em va deixar esgarrifada, no? Però realment, clar, les imatges de les dones hegemòniques, les imatges més comuns, són de dones primes amb uns certs cànons estètics, no?
Sí, i això les xarxes es reprodueix igual que es reprodueix tot arreu, amb el problema afegit de que les xarxes també ara són una cosa molt accessible, que hi ha moltíssim contingut i que abans potser si a la tele es parlava X moments de les estrelles de celebrities, dels seus cossos i de si feien dietes o no feien dietes, ara si algú està molt obsessionat amb aquest tema, bueno, una noia en aquest cas molt obsessionada pot estar-se tot un dia o tota una setmana buscant contingut relacionat amb això. O sigui, és un dels problemes que té també la lliure accessibilitat a les xarxes, que abans doncs, bueno, potser veiem algun programa a la tele que deies, ostres, això doncs, potser m'hauria de primar o potser no sé què. I ara, en canvi, si tu vols buscar informació d'això és que pots estar tot el temps que vulguis a internet buscant com aprimar-te o referents que tinguis tu primes o el que sigui. Que també et dic que no és només un problema de xarxes, que també és molt fàcil ara relacionar-ho amb que, clar, com que ara tenim totes aquestes xarxes, tenim aquest problema afegit, sinó que és un tema que fa moltíssims anys que es ve patint. Vull dir, estic segura que vosaltres també, quan éreu petites, us vau començar a obsessionar molt aviat amb aquest tema de com havia de ser el vostre cos i de tal, i no és una cosa tampoc només de xarxes, és de les nostres mares, de les nostres amigues, de les nostres referents de la tele, que cada dos per tres s'està parlant de que si dietes, de que si hem de ser d'aquesta manera o d'aquesta altra. Llavors, és una part del problema.
El que sí que és veritat, Laura, és que ara hi ha referents de tot tipus i que sí que si busques, no, pots trobar alternatives, que per exemple doncs, en la nostra època era molt complicat trobar dones, noies que no tinguessin aquest tipus de cossos normatius. No? Per tant, potser ha d'anar més en quin tipus de contingut escollim o com fem aquest acompanyament, no? Fins i tot.
Sí, totalment, i és l'altra cara de les xarxes, que també tenen moltes coses bones. I caiem sempre amb això de les xarxes tenen la culpa de tot, però realment és com les fem servir i també tenen aquesta part que has dit tu ara de visibilització molt forta i, de fet, és el que hem dit abans, tot el moviment feminista dels últims anys s'ha mogut moltíssim per internet i segurament sense aquesta eina no haguéssim arribat on estem ara ni el nivell de conscienciació que tenim ara. Per tant, també recaure, o sigui, dir que tots els problemes venen de les xarxes és una mica... És un argument una mica buit. Ens hem de revisar més enllà d'això.
No ens oblidem, però, que són empreses privades i que quan una noia que segurament està obsessionada amb un tema perquè potser hi ha un problema que va més enllà de la pressió estètica que sentim totes, sinó que la cosa comença a ser complicada, la bombardegen a publicitat relacionada amb el seu pes i amb les dietes. Vull dir que també podríem exigir responsabilitats per altres bandes. Abans d'acabar, però, Laura, et demanaré que ens ajudis. Donant referents, quins són els teus referents? Aquí diries, ostres, doncs, si voleu veure coses diferents, que potser l'algoritme, vosaltres que no sou tan joves, no us està posicionant en primer terme, que no heu descobert. Parlaves, per exemple, dels teus companys en aquella tertúlia que sou molt diferents i que pot ser una diversitat. O a qui se t'acudiria dir, escolta, investigueu per aquí, mireu aquesta persona, mireu aquesta altra dona. Ajuda'ns una mica a seguir navegant.
Sí, bueno, jo us explico una mica a qui segueixo, llavors, a veure, estic coincidint, potser també la seguiu o potser no. Ara estic fent un curs que és d'unes noies que es diuen Artemeia a Instagram, i Arrels Voladores, que són unes noies que han fet un curs d'educació menstrual molt guai i són joves i és molt potent. Després, què més hi ha? Bueno, després hi ha tota una sèrie de podcast i de coses així que ja potser no són de tema feminista, sinó coses construïdes per noies, no? Que sempre és el que ens queixem, que no només podem parlar de feminisme ni podem parlar de ser joves, sinó que volem que se'ns visibilitzi les coses que fem i els projectes que tenim. Jo escolto molt el podcast de Gent de Merda, que són quatre noies que són joves, que són periodistes i que fan programes de tot tipus de temes. Després, en castellà, hi ha un altre podcast que s'assembla a nivell de contingut, que es diu Estirando el Chicle, que és una youtuber també, que és la Percebes y Grelos, amb una altra noia que és la Living Postureo, que em fa molta gràcia. Són molt gracioses. Després, a Catalunya també tenim moltes monologuistes molt divertides que parlen molt de feminisme, però parlen molt d'altres coses, com la Oye Sherman, l'Anna Polo, la Charlie P. Qui més segueixo així?
Déu-n'hi-do, eh? Des de casa jo els veig apuntant. Això els cago.
Jo algunes sí que la segueixo, eh? De moment no estic en aquesta frontera, Laura, que de moment no m'he desenganxat de la joventut.
No, està molt bé, i és això. I després a TikTok també hi ha moltes noies que fan molta gràcia. El que passa és que jo a TikTok he entrat molt tard i encara no ho tinc molt estudiat. Vull dir, jo no soc tan jove tampoc com us penseu, però sí, al final és això, potser no tant buscar referents feministes o no sé què, que això sempre podràs trobar si busques fas una buscada de ràpida moltes referents teòriques, fins i tot, que potser seran més expertes que no pas les ties que ens dediquem a anar opinant per la vida de coses que potser no en tenim tanta idea. Però sí que és important, doncs, això, donar suport a noies creadores de coses que no tinguin a veure amb el feminisme, sinó que simplement estiguin emprenent amb alguna cosa i que han de tenir la mateixa visibilitat i se'ls ha de jutjar de la mateixa manera, amb la mateixa exigència que es jutgem els nois, que generalment és poca. Per tant, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Ens quedem amb aquesta reflexió. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu. Laura Quinto, ens farem a la propera.
Vinga, adéu.
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 Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.